Les eleccions al Parlament de Catalunya a Cugat.cat.
Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre. Ahir vam entrevistar la CUP i avui és torn per al PSC i ens acompanya ja als estudis de Cugat.cat Francesc Aguilar, santcugatenc i número 83 de la llista dels socialistes per a aquests comicis. Molt bon dia, senyor Aguilar.
Bon dia.
Una primera pregunta personal, la gent que ens estigui veient per vídeo streaming a la web de Cugat.cat veurà que vostè és molt jove, la gent que està a casa i ens escolta per la ràdio els ho expliquem. Vostè té 21 anys. Què fa un jove com vostè, amb aquesta edat tan jove, universitària, sumant-se a un projecte polític?
Bé, jo ja fa bastants anys que estic en contacte amb la política, en el Partit dels Socialistes, i crec que en aquestes eleccions doncs, calia gent jove, gent amb ganes, i gent sobretot veient la situació que molts joves estem patint en l'actualitat per part dels governs de Convergència i Unió, calia actuar i dir prou a les retallades, sobretot en educació, i veure que els joves en aquest país no tenim futur i el que ens hem de fer és exiliar-nos, i per tant doncs, prendre partit i posar-li les coses clares al govern actual i buscar una nova sortida.
Ara parlarem de retallades. Hem llegit el programa electoral del PSC per aquestes eleccions, 27 pàgines, i un dels punts destacats és el que vostès proposen per a la relació entre Catalunya i Espanya. En concret, dic textualment el que posa el programa, proposen un nou pacte constitucional sobre l'estructura federal de l'Estat espanyol. Com l'articularien vostès, aquest pacte?
Bé, nosaltres el que proposem és que un cop hagin passat doncs, el període electoral del 27 de setembre i també les eleccions del Congrés dels Diputats, s'obri un nou període de reforma constitucional, ens sentem tots a dialogar i buscar acords per mantenir doncs, la convivència, sobretot entre Catalunya i Espanya. Jo crec que s'han de reconèixer doncs, diverses singularitats que té el poble català, com també té diverses nacions d'Espanya, i que puguin conviure amb la resta de l'Estat.
Però aquest nou pacte constitucional pot tenir un caire federal, tenint en compte que el Partit Popular i Ciutadans a les enquestes tenen una majoria prou àmplia com per vetar aquests dos terços que es necessitaria per tirar endavant una reforma de caire federal?
Bé, és difícil. Nosaltres ja som conscients de que fer aquesta reforma de la Constitució caldrà molt de diàleg, caldrà molt de sentar-se a veure què proposen les diverses forces polítiques i veure quins acords podem arribar. És veritat que el Partit Popular i Ciutadans no encara no els agrada aquesta fórmula, però esperem que s'hi sumin o busquin altres alternatives i poder arribar doncs, a un millor consens i a una millor solució per Catalunya.
I la resta de socialistes de l'Estat són federalistes? Ho dic perquè moltes vegades llegeixo declaracions de socialistes o articles, per exemple, Felipe González, la idea de desconectar d'Espanya és lo más parecido a l'aventura alemana o italiana de los años 30 del siglo pasado. I tinc altres declaracions de Felipe González, com dèiem, de Bono, de Rodríguez Ibarra, de Susana Díaz. Aquesta gent és federalista?
Jo crec que aquestes declaracions van estar una mica sortides de to, no? Però el que fa falta doncs, és explicar quin és el model que proposem des de Catalunya, però no només des de Catalunya, sinó des del País Basc, des d'altres comunitats autònomes que tenen la seva pròpia singularitat, explicar-los que és possible doncs, un nou pacte, una nova entesa amb la resta d'Espanya, i jo crec que tots sortim guanyant des de Catalunya i també Espanya.
Però diguin federalistes del PSOE convençuts.
Home, Gabilondo, Patxi López, jo crec que hi ha diverses personalitats que encara no ha expressat el millor públicament, no? Però que creuen que al final l'única solució per resoldre el problema que hi ha territorial a Espanya és passar pel federalisme.
Però és un sentiment, un posicionament majoritari en el PSOE, el federalisme?
Jo crec que sí, des de sempre s'ha portat, el que passa que no hi ha hagut el debat sobre aquesta qüestió i crec que s'ha d'aprofundir en el debat i veure quin és el federalisme més important tant per la relació amb Catalunya i Espanya i també a nivell europeu.
I en aquesta reforma federal s'inclouria el dret a l'autodeterminació de Catalunya per ser independent amb una votació exclusiva dels catalans?
Nosaltres el que proposem és que es reconegui una sèrie de competències dintre de la Constitució i també estem a favor de que la consulta aquesta doncs, també entri dintre de la reforma constitucional i que els catalans puguem expressar.
Per tant, el futur de Catalunya, si vol ser independent, depèn del que acabin decidint els diputats de Múrcia, d'Àvila, de Madrid, del País Basc o de Sevilla.
No, no,
perquè ha d'haver-hi aquesta reforma constitucional prèvia perquè es pugui fer la consulta.
Sí, no, nosaltres el que volem és que el dret a l'autodeterminació estigui emparat en una llei constitucional, que reconegui aquest dret i, per tant, el resultat doncs, pugui ser vinculant.
Per tant, hauria de passar primer pel Congrés, haurien de decidir la resta de diputats i després els catalans, si reben aquest vistiplau, podrien decidir lliurement el seu futur.
Sí, és el que busquem, no? Però també jo crec que també ha d'haver-hi també altres solucions, no? I també des del govern de Catalunya i del govern d'Espanya es podrien posar d'acord i veure quina és la millor solució.
Per vostè són unes eleccions plebiscitàries? Les del diumenge 26 de setembre?
No, nosaltres són unes eleccions autonòmiques, ho diu la llei, i per tant ens presentem amb un programa per governar els pròxims 4 anys, però també és veritat que portem el programa sobre la qüestió, doncs, que està més en el dia a dia sobre la independència, no? Que apostem per el camí federal.
Si les candidatures que es presenten amb l'objectiu de la independència obtenen una majoria suficient, una majoria absoluta, i tiren endavant aquest procés d'independència, què farà el PSC?
Bé, jo primer m'agradaria...
Poso-ho condicionant, si sí, l'obtenen, sí. Ens posem en un futur...
És difícil, no? Perquè jo crec que ells mateixos tampoc saben com gestionar la situació, no? Però nosaltres el que buscarem sobretot és el diàleg amb la resta de l'Estat i veure que les coses que ens uneixen, veure que és el positiu i no la confrontació, no? Nosaltres ja ho hem dit molt clar, ni Junts pel Sí ni Front pel No, sinó apostem per la convivència i seguirem apostant per aquest camí. Sé que és difícil, no?, perquè no hi ha la voluntat tampoc per part dels governants actuals des de Catalunya i amb Espanya, però nosaltres seguirem apostant per la convivència.
També porten en el seu programa un pacte fiscal federal. La mateixa pregunta que li feia abans, com l'articularien?
Bé, és veure que també hi ha altres comunitats autònomes que estan també maltractades fiscalment, se li podria dir, i per tant el que busquem és que aquestes comunitats autònomes que tenen, podríem dir-li, un dèficit fiscal, doncs també rebessin doncs, aquesta part que ells estan donant a l'Estat, però també de manera solidària. No? Nosaltres sempre ho hem dit, que el que cal és buscar doncs, també la solidaritat d'altres territoris d'Espanya, però també que Catalunya doncs, recapti doncs, una part important dels seus impostos.
Ha d'haver-hi un topall en tant per cent en aquesta solidaritat, tenint en compte ara el dèficit fiscal que pateix Catalunya?
No, jo crec que s'ha de tornar a negociar aquest nou pacte fiscal, no? Un nou finançament per Catalunya, i s'hauria de buscar doncs, que tothom, i des de Catalunya, ens sentim còmodes i puguem fer doncs, les nostres aportacions dintre de Catalunya perquè el país pugui anar endavant.
Però no marquen un topall? Un tant per cent, per exemple, no. Com els lands alemanys.
No, o sigui, seria sentar-nos a negociar i veure, també, creiem que hem de ser solidaris també amb la resta d'Espanya i, per tant, i les altres comunitats autònomes també haurien de dir el seu posicionament. No?
Aquest pacte fiscal diuen que ha d'incloure la bilateralitat i la multilateralitat. Com s'ho farien per unir aquests dos conceptes que semblen contradictoris?
És difícil, o sigui, primer bilateral voldria dir entre Catalunya i Espanya, i a nivell multilateral, com t'he dit, doncs, també parlar amb les diferents comunitats autònomes i veure doncs, com ens posem d'acord per veure quin és el model de finançament més útil per les pròpies comunitats autònomes i també per al nivell de l'Estat. No?
I aquest pacte fiscal és possible tenint en compte que hi ha comunitats autònomes on governarà el Partit Popular? Imaginem que tots els dirigents del PSOE hi estessin a favor, que també és una altra hipòtesi. Però donant per suposat això, vostès creuen que és possible tenint en compte que, per exemple, el Partit Popular governa altres comunitats?
Home, és difícil, no?, perquè el PP té la seva política, no?, però bueno, nosaltres treballem això, pues, sentar-nos a parlar amb totes les forces polítiques i a buscar nous acords, no? També jo crec que s'ha d'expressar doncs, que hi ha comunitats autònomes com podrien ser Illes Balears, València, no?, que també tenen el mateix problema fiscal que té Catalunya, potser els números no són els mateixos, però també se'ls ha de donar una sortida i buscar solucions. És veritat que el PP, potser, amb aquest tema és una mica... no es defineix molt políticament, però jo crec que ja han començat a haver-hi veus, sobretot aquí a Catalunya, a buscar un nou finançament.
I un concert econòmic per a Catalunya?
Per què no? Jo seria... Ja es va proposar en el seu moment, l'any 78, no? El que passa que no es va voler aprovar aquí a Catalunya, i es podria veure. Jo ho veuria bé, però sempre, com he dit, sempre també ser solidaris amb la resta de l'Estat.
Deixem el tema territorial a banda, parlem d'altres qüestions que porten en el programa electoral. A Catalunya tenim aproximadament ara 500.000 d'aturats. Digui'm breument algunes mesures que vostès impulsarien si governessin a la Generalitat per intentar rebaixar aquesta xifra.
Bé, el primer que farem un pla de xoc contra l'atur juvenil, els parats de més de 45 anys i sobretot els parats de llarga duració. El que s'ha de fer és buscar quin és el perfil que tenen ells per poder doncs, buscar feina i sobretot creiem que la creació d'ocupació sobretot ha d'anar basada en drets laborals i tornar a recuperar aquests drets dels treballadors que se'ls han pres els últims 5 anys.
Però té prou competències la Generalitat per tirar endavant aquestes propostes?
Jo crec que s'ha de fer un front comú sobretot cap al govern de l'Estat, no? I buscar que el govern de l'Estat vegi que s'han de canviar les termes, s'han de canviar les formes de fer i sobretot defensar la classe treballadora que és la que ha aixecat aquest país.
Treballadors autònoms, que és una de les figures que també apareix normalment en els debats sobre economia. Què proposen des de la candidatura socialista per a aquest tipus concret de treballadors?
Bé, sobretot molts autònoms el que ens diuen és que es troben amb molts obstacles a l'hora de poder fer una empresa, de poder sobretot agilitzar els tràmits, bàsicament, no? I sobretot buscar que es puguin doncs, anar obrint, anar buscant feina i anar doncs, adquirint el seu paper dintre de la societat. No? Nosaltres els hi donem ple suport i també el que portem doncs, també ajuts per part de l'administració pública a l'hora d'econòmics, però també a l'hora de personal, bueno, buscar alguna relació també per donar-li suports als autònoms.
Un dels punts que vostès destaquen i subratllen en el seu programa de 27 planes és el punt defensar els serveis públics, aturar la mercantilització de drets.
Bé, nosaltres, el nostre ADN socialista el que porta és la defensa sempre dels serveis públics, no? La sanitat, l'educació i els serveis socials, i per tant el que treballarem sobretot és en augmentar en aquesta despesa social, que en els últims 5 anys el que s'ha vist ha sigut retallada, i augmentar per aquestes prestacions i sobretot doncs, buscar tenir doncs, serveis públics de qualitat perquè la població d'aquest país doncs, tingui aquests drets garantits i bàsics.
Parlar de retallades, i sembla que el PSC i el PSOE no hagin fet retallades, però li recordo que, per exemple, el 2010 Zapatero va rebaixar el sou als funcionaris, també els hi va congelar el 2011, va haver una congelació de les pensions i la supressió del xec nadó. Per tant, vostès diuen que no faran ara o que lluitaran contra allò que precisament van practicar el 2010. Com pot la ciutadania creure's el missatge que llencen vostès tenint en compte que els exemples demostren que vostès han retallat?
Sí, no, jo no coincideixo en la cita que has dit del 2010.
Sí.
És veritat, jo faig autocrítica, jo aquella política doncs, no va ser la correcta, ens vam equivocar, o sigui, s'ha de fer autocrítica, i jo crec que hem après, no, dels errors que vam fer al passat, ens van castigar les urnes, i per tant doncs, hem de creure que les polítiques d'austeritat s'han de canviar, no? I hem de buscar sobretot la protecció dels serveis públics.
Vostès també van aprovar la reforma constitucional express amb el Partit Popular per obeir Brussel·les, precisament, que el que volia era menys dèficit i, per tant, més retallades. Vull dir que després també l'oposició ho van fer.
Sí, no, és veritat, no? Hem comès errors, sobretot pel que fa al Congrés dels Diputats. Hi ha algunes propostes que s'haurien a lo millor consensuat o veure quina és la posició del partit. Jo crec que allà va ser a lo millor un error, no? Però jo espero que en el pròxima legislatura també doncs, aquest article, el 135, em sembla, doncs es canviï i es faci doncs, que sobretot el govern espanyol es pugui endeutar.
Hi ha un punt que figura a economia i que també afecta directament a la cultura, és la rebaixa de l'IVA per a la cultura i mantenir l'IVA superreduït en els béns de primera necessitat. Això es pot fer des de la Generalitat? Ho dic perquè ho porten en el
seu
programa.
Sí. No, sí. Jo crec que el que s'ha de fer sempre és intentar... Lo de l'IVA cultural és difícil, no? Però creiem que una societat sense cultura, una societat sense sentit crític, no avança, i per tant el que hem de generar doncs, és un corrent d'opinió, i encara que no siguin les opinions de la gent o dels governants actuals, doncs buscar altres solucions, no? Però és veritat que el que s'ha de fer doncs, és trucar a la porta des del govern central i dir-los doncs, que aquest IVA cultural no beneficia ni a ningú, ni a Catalunya ni a Espanya, no? Sobretot els treballadors que es dediquen a cultura ja ens estan dient que el que cal fer és, una vegada se'n vagi al Partit Popular del govern, és baixar aquest IVA cultural.
I més enllà d'aquest punt de reduir l'IVA per a la cultura, algun aspecte més que portin en el programa dedicat a aquest sector?
En la cultura, sí. Cultura. Bàsicament, creiem que la cultura s'ha de defensar per sobre de tot. És una eina bàsica, sobretot per la societat, i podem veure, no, molts països on la cultura doncs, ha generat doncs, corrents d'opinió, inclús canvis de govern.
Més qüestions. Infraestructures. també destacat, reclamaran al nou govern d'Espanya, per tant, haurem d'esperar al desembre, un acord de priorització i calendarització d'inversions de l'Estat a Catalunya, i remarquen sobretot el corredor mediterrani.
Bé, jo crec que el corredor mediterrani, sobretot, doncs, qui beneficia sobretot ja no només a Catalunya, sinó a València i altres parts d'Espanya, i també el que faria doncs, seria connectar de manera més ràpida amb Europa i sobretot sortiria beneficiat Catalunya. És veritat doncs, que des del govern central doncs, hi ha una altra via, però nosaltres, des dels socialistes catalans, apostarem pel corredor mediterrani.
Un dels aspectes on han fet més èmfasi en aquesta campanya electoral a Sant Cugat és l'educació. De fet, la Joventut Socialista de Catalunya, de la qual vostè forma part, va fer una acció l'altre dia davant de l'Institut Leonardo da Vinci. Quines són les línies mestres que tiraria endavant un govern socialista a partir del 27 de setembre en educació?
Bé, nosaltres ja ho vam denunciar, creiem que s'ha d'invertir més en temes d'educació. Molts docents els que ens diuen és que falta personal a les aules i el que provoca és que les aules estiguin massificades. També creiem que s'han d'adquirir, doncs, s'ha d'augmentar la partida en beques i tenir sobretot una educació gratuïta, laica i de qualitat, no? I sobretot defensant l'escola pública, no? També en educació doncs, el que pretenem sobretot és treure-li el finançament a aquelles escoles que s'agreguen per sexe i dedicar-los a l'educació pública.
Però aquests diners que van a les escoles que s'agreguen per sexe són possibles gràcies a una llei d'educació que vostès van aprovar al Parlament amb el conseller Maragall, vull dir que vostès van donar suport a la llei que permet precisament això que ara vostès critiquen.
Sí, nosaltres en el programa electoral quan ens presentem portem una llei catalana d'educació en el que fa és tombar aquesta qüestió que m'has preguntat abans i creure, doncs, apostar fermament per l'educació pública.
També hi ha la formació professional, també la porten en el seu programa, que semblava que era l'aneguet lleig de l'educació a Catalunya. Últimament, des de sectors empresarials i també educatius, es demana que es millori aquesta formació professional per adequar el mercat laboral al món també educatiu. Què porten vostès per aquesta formació professional per millorar-la i adequar-la a les necessitats que té ara el país?
Bé, és veritat que s'ha d'invertir, sobretot en formació professional, no? Perquè hi ha molta gent doncs, que en un període de farà doncs, 6 o 7 anys doncs, van deixar els estudis molt abans i per tant doncs, ara s'han vist que necessiten més formació, no? I per tant la formació professional el que fa és que tinguin, doncs, adquireixin certs hàbits o altres eines pel seu dia a dia i puguin reinventar-se i buscar llocs de feina.
Sant Cugat és una població amb molta gent en edat escolar, de fet és un debat recurrent que apareix al ple. Què demanarien o què farien des de la Generalitat per millorar l'educació a Sant Cugat? I penso sobretot en infraestructures.
Bé, per exemple, em comentaves que l'altre dia vam anar a Leonardo, no? ja vam també reivindicar que necessitem que es faci el nou Leonardo, no? Perquè ho vam comprovar l'altre dia, no? Les infraestructures que té aquest institut doncs, no són les correctes, no? Està una mica deixat i per tant cal sobretot invertir en nous instituts, noves escoles, no? I també doncs, en escoles bressol, no? Que hem vist que en els últims 5 anys el govern de la Generalitat ha invertit 0 euros en les escoles bressol.
Més qüestions. Un altre dels eixos bàsics del que és l'estat del benestar és el model sanitari. Què proposen des del PSC per a les eleccions del 27 de setembre?
Bé, el model sanitari doncs, durant els últims 5 anys doncs, ha estat bastant qüestionat, no? I sobretot bastant problemàtic. No? Molts pacients doncs, s'han queixat del tracte que han rebut per part dels serveis de sanitat.
Dels professionals?
Bueno, de la gestió, no? que han fet des del govern de la Generalitat. No? Els professionals es queixen doncs, que falta més gent treballant en els hospitals, s'han tret llits d'hospital. Aquí a Sant Cugat, per exemple, ens hem trobat que en el mes d'agost s'han tancat els CAPs de Vall d'Oreig i Camp Mates i per tant el que es necessita és que es tornin. Per nosaltres sempre ho diem, que els dies històrics no seran el dia que Artur Mas convoqui un referèndum per la independència o declari la declaració d'independència, sinó serà quan s'obrin llits d'hospital.
Però no creu com una independència, ara que ha tret vostè el tema, amb tots els recursos econòmics i amb tots els instruments, la sanitat catalana milloraria?
Jo crec que no, o sigui, el que s'ha de fer és saber redistribuir els diners que tens, saber-los on els has d'invertir, no? I per tant, jo crec que sempre és un joc que s'intenta doncs, dir això, no? Que amb la independència tothom serà millor, i jo crec que no, no? Jo crec que hi ha un llibre que ha sortit, el de Josep Borrell, que ho explica molt bé, el tema econòmic.
Més qüestions en el seu programa porten un apartat dedicat en el món local. En concret, diuen que volen un nou marc legislatiu per al govern local. Què consideren que s'hauria de canviar per millorar la tasca que estan duent a terme els consistoris arreu de Catalunya?
Bé, el primer que els jo demanaria a la Generalitat, no, que no ha fet fins ara, sobretot és pagar els deutes que té la Generalitat amb els ajuntaments, no? Els ajuntaments, doncs, bueno, el que es troben és lligats de mans, perquè voldrien fer moltes més accions, però veuen que estan limitats pel que fa la Generalitat. No és evident, doncs, que els municipis, i sobretot pel PSC, doncs, els municipis és el principal per construir el país, i ho hem fet des dels municipis, sobretot la construcció de Catalunya, no? I per tant creiem que el món local, doncs, ha de ser un pilar bàsic en Catalunya, en el present i sobretot en el futur.
Hi ha un altre aspecte que destaquen, que reclamaran, entenc que el govern espanyol, que relaxin els criteris sobre l'estabilitat pressupostària per donar més marge als governs locals. Per tant, poder entrar en dèficit, entenc, per fer més inversió, és això?
Sí, sobretot inversió, però sobretot destinar, com sempre hem recordat els socialistes, en despesa pública, en serveis socials, en buscar, doncs, temes d'habitatge, temes de beques, no? Sobretot buscar bàsicament els serveis per les persones.
Però no és perillós poder entrar en dèficit que genera més deute, que després s'ha de pagar, que, vaja, que tornem a entrar en aquest cercle viciós que pot generar després problemes?
Jo crec que el deute el que s'hauria de fer, doncs, és fins a un límit, no? Perquè si no el problema que ens trobem, doncs, són ajuntaments com Cadis o altres ajuntaments que podem veure per la geografia espanyola que s'han endeutat més del compte, i les forces que han vingut després, doncs, s'han trobat, doncs, un ajuntament molt endeutat, i per tant s'hauria de controlar, no? Però sí que estem a favor, doncs, que puguin invertir.
I sobre una futura llei electoral de Catalunya, no s'ha arribat a tancar en aquesta legislatura. Com els agradaria que fos aquesta llei de cara al futur?
Bé, el que demanem és que es voti en dues urnes, una per ideologia i altra per districte, per una persona per districte. Els districtes es dividirien per tota Catalunya entre 58
i... Comarques serien? No tindria per què ser comarques?
No tindria per ser comarques, depenent la població, el ratio de població. Per exemple, a Barcelona no sé si tindria 4 o 5 districtes. Sant Cugat em sembla que seria un, no? Repartits una mica per Catalunya, i sobretot buscar això, no? El districte seria buscar només, seria escollit una persona, i per tant el que voldria és que la persona que es presentés per aquell districte, doncs, tingués més proximitat amb el ciutadà, i també després tenir una altra urna perquè la persona, doncs, que sentís més ideologia o que cregués que aquest projecte és millor per al país, doncs, pogués votar, no? Però sobretot demanem, sobretot, que hi hagi una llei electoral proporcional, perquè l'actual, la que tenim, no és proporcional del tot.
Entrem ja en les últimes preguntes d'aquesta entrevista, és la recta final. Quin objectiu es marquen en nombre d'escons per al 27 de setembre? I li demanaria que es mullés, que em digués una xifra, si vol, òbviament, però la gràcia seria que...
És una pregunta difícil, no? Nosaltres sortim a treure el millor resultat possible, però miri, si veiem les últimes eleccions municipals, el PSC a tota Catalunya va treure més del 17% dels vots, i això significaria 28 diputats, no? Però nosaltres treballem, doncs, per tenir, doncs, la millor xifra de diputats possibles. És veritat que ara tenim 20, no? Però l'objectiu sobretot és millorar aquesta xifra dels 20 diputats.
I de cara a Sant Cugat, a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya van ser la sisena força. Quin objectiu es marquen ara en nombre de vots i en posició dintre d'aquesta classificació local?
Bé, és complicat, no? Perquè sobretot hi ha hagut noves forces polítiques en el mapa electoral, i per tant no sabem com afectarà aquí Sant Cugat, no? Nosaltres el que esperem és que hi hagi una alta participació. Nosaltres animem a que la gent surti al carrer, surti a les urnes a votar, i per tant, doncs, també el nombre de vots serà difícil de pronosticar depenent de la participació, no? Però sobretot esperem millorar els resultats que vam tenir fa 3 anys, i per tant obtenir un millor resultat del que vam obtenir.
S'imagina un govern presidit per Miquel Iceta amb el suport de partits com el PP, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot, és a dir, les forces que no estan a favor de la independència?
Bé, el Miquel Iceta, una de les característiques que té i un dels dons que té, sobretot és l'hora de dialogar, l'hora de negociar. És una persona que sempre senta amb totes les forces polítiques, independentment de la seva ideologia o del seu posicionament a favor o en contra de la independència. I per tant, doncs, si és bo per Catalunya i sobretot podem fer les nostres polítiques, sobretot en serveis socials, jo crec que el Miquel, doncs, tirarà endavant aquesta proposta que tu em poses sobre la taula.
Per tant, no descarta pactar amb el Partit Popular.
Nosaltres el que...
És el diable a Madrid, però a Barcelona no tindria un problema, entenc.
No, una cosa és donar suport a la investidura i una altra cosa és com governes el dia a dia, m'entens? Per tant, una cosa és per impedir doncs, un govern d'Artur Mas doncs, buscar noves alternatives en partits doncs, des del centre, com ha dit Miquel Iceta, fins a l'esquerra, i també partits des de l'autonomisme fins al federalisme i veure què és el millor per Catalunya. No? És veritat que amb el Partit Popular hi ha moltes coses que no estem a favor, no estem d'acord amb ells i per tant doncs, sí que és veritat que ens sentaríem a la taula i veuríem què proposen ells, però és difícil buscar un acord amb el PP, sobretot un acord estable en 4 anys.
Dues preguntes per acabar. Quin ha estat el cost de la campanya o quin serà el cost de la campanya electoral àmbit local per al PSC?
Àmbit local, 0 euros. Tot el que material que rebem és de nivell nacional, està repartit per tots els municipis una quantitat depenent del tamany del municipi i el que estem fent aquí a Sant Cugat doncs, és sortir matins o tardes, quasi cada dia, i explicar doncs, les nostres propostes i fer les nostres accions i sobretot estar escoltant a la ciutadania. No tenim previst fer cap acte aquí a Sant Cugat.
Com és això que no volen fer o no faran cap acte?
No, en principi el que estem fent sobretot és molt de carrer, no? Molt com vam fer la campanya de les municipals, buscar el contacte amb el ciutadà i en principi no tenim programat aquí cap acte aquí a nivell de Sant Cugat, però sí que estem fent doncs, a nivell comarcal. L'altre dia, per exemple, vaig anar a l'Institut Leonardo da Vinci també per saber una mica l'opinió dels alumnes i també explicar les nostres propostes, però és el que estem fent, no? Sobretot molt contacte amb la ciutadania.
I quin ha estat doncs, el cost de la campanya a àmbit nacional o quin serà el cost final?
A àmbit nacional no t'ho puc dir, no? Però crec que doncs, un cop ha passat les eleccions doncs, el partit doncs, ho especificarà sobretot en la seva web, no? Som un partit doncs, que apostem per la transparència i per tant el que farà doncs, és detallar doncs, totes les partides en què s'han gastat doncs, els diners.
Francesc Aguilar, número 83 del PSC a les eleccions del 27 de setembre. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a explicar-nos el programa. I a tots vostès els recordem que Cugat.cat té avui una cita a la Casa de Cultura amb tots els santcugatencs. És el debat amb les forces polítiques en presència al Parlament. Serà un debat obert al públic i que també podran seguir al 91.5 FM i en vídeo streaming a Cugat.cat. I el recordem que el cicle d'entrevistes continuarà dilluns. Serà aleshores el moment per entrevistar el representant de Ciutadans. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Eleccions al Parlament de Catalunya.